107.6 FM.
Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
I és dilluns, a pesar de tot, un bonic dilluns de primavera. I toca obrir el nostre espai de receptes pel benestar i, com no pot ser d'una altra manera, doncs estem en contacte amb la nostra psicòloga, amb la Rosa Barceló, que la tenim a l'altra banda del telèfon. Benvinguda de nou a la ràdio, senyora Barceló.
Hola, bon dia a tothom. Gràcies per continuar estant aquí, fent la vostra feina, eh?
No, i ara, gràcies a tu, Rosa, per voler-nos acompanyar i sobretot pel programa d'avui, on ens has de donar doncs alguns consells, alguns inputs per gestionar una mica tot aquest ventall d'emocions que tenim aquests dies de confinament, que en portem 24, i si ens allarguem fins al 26, doncs en queden encara uns quants, 3 setmanes.
Sí, sí, sé que estem una mica saturats d'aquest tema i no és massa bo, però... Bueno, he pensat que podria donar alguna idea que ens pugui ajudar des de la vessant emocional a passar-ho de la millor manera.
Eh? Estem saturats, potser, d'informació, del que donem nosaltres. De bons consells no n'estem saturats i jo crec que mai n'estem. Així que, Rosa, explica'ns una mica quines tàctiques, quins trucs, quins inputs hem de seguir una mica perquè, bé, en el meu cas, jo... Són un seguit d'emocions, eh? Hi ha dies que estàs frustrat, hi ha dies que estàs més trist, hi ha dies que estàs emprenyat, hi ha dies que estàs nostàlgic. Suposo que a tothom li passa una mica així.
Sí, sí, no. Tot això que m'acabes de dir és normal, ara ho anirem concretant. I sobretot el que també volia dir al principi és que cada persona és un món i cada persona ho viu a la seva manera. És una situació nova per molts, no? O per tots, penso. I cada persona, segons la seva personalitat de base... pues ho viurà a la seva manera. Per tant, cal més que mai no jutjar ningú i centrar-nos en fer les coses nosaltres, cadascú, el millor que podem i centrar-nos en sumar i no restar o, com diria, almenys no destorbar. No destorbar. Però si nosaltres estem bé, almenys no donarem feina. Per tant, no jutgem a ningú perquè cada persona les emocions les viu a la seva manera i més en situacions així d'estrès, no? Per tant, a veure, què us puc dir? La preocupació i l'incertesa d'aquests moments és un fet real. Vull dir, està passant, és normal que estiguem més preocupats i que estem per la incertesa de no saber cap a on va tot això i cap a on derivarà i què passarà, no? La incertesa ja forma part de la vida, però en aquests moments més. Per tant, hi cap tot tipus d'emocions naturals, com la por, la tristesa, la ràbia, la frustració que has dit tu, eh? El més important, ara ho concretarem, el més important és... Reconèixer que tinc por, reconèixer que estic trist, reconèixer que a vegades estic enfadat, no passa res, són emocions humanes, som normals, és normal, no ens fa menys potents ni vulnerables, són emocions, formen part de les persones, expressar-la adequadament, ara veurem com, i preguntar-nos una mica què puc aprendre d'aquesta emoció i què puc aprendre de tot això que ens està passant. Per exemple, concretem-ho, la por. La por és normal a la situació perquè hi ha un perill real i en el fons el perill és la malaltia i la mort nostra i de les persones importants i significatives. Per tant, tenir por quan hi ha un perill real és l'emoció adequada. El que hem de procurar és que no es converteixi en ansietat. Què vull dir amb això? La por ens protegeix i fa que siguem prudents i que tinguem cura de nosaltres i dels altres. Per tant, això és bo, perquè si no soc conscient del perill real... La inconsciència fa que tinguem conductes imprudents i conductes poc cíviques. Què ha passat? Què està passant? Per tant, cal, d'alguna manera, expressar la por perquè la por ens protegeix i fa que tinguem cura de, com ho han dit, de nosaltres i dels altres. El que no hem de fer, sobretot, és anticipar-la de manera catastrofista, obsessiva, recurrent, davant situacions que ens imaginem però que no són reals, el pitjor dels escenaris, perquè llavors ja no estem parlant de por, sinó que estem parlant d'ansietat. Perquè fa el dia a dia, he de centrar-me en el dia a dia, tenir cura del que em toca fer, sense anticipar coses que no sé si passaran, perquè de la por on en sortirem, quan passi tot, la por desapareixerà, perquè és l'emoció normal i desapareix quan passa el perill, però si instauro l'ansietat, el que passarà és que em quedarà estrès posttraumàtic i em quedarà l'ansietat dins i no passarà així tan fàcilment. Per tant, por sí, que em fa ser prudent, que em fa tenir cura i que em fa prendre decisions en aquest sentit, imaginar-me els pensaments catastrofistes, recurrents, donar-li voltes, estar centrat únicament en el pitjor dels escenaris, apocalíptics d'aquests que fem a vegades, això no, perquè això és ansietat. Veieu una mica la diferència.
La por com a mecanisme d'autodefensa o la por que sigui ansietat? Hem de mirar que sigui, doncs, això, un mecanisme de defensa per estar ben a l'aguait i ser prudents.
I no passa res de dir, home, doncs jo tinc una mica de por. Però sí, tots tenim una mica de por. En el fons, que hi ha? Una de les pors universals és la malaltia, patir i la mort. Per tant, és normal, com a humans. Si no tinguéssim por, pensaria que algo està passant, perquè realment ara hi ha un perill real, no me l'inventem. Ara, ansietat no. Recordem, la por desapareixerà quan les coses passin. Si és ansietat, se'ns quedarà marcat aquí dins com un estrès posttraumàtic, com una situació que la viurem sense que hi hagi la realitat. O quan la realitat ja hagi canviat. Per a bé, entenem. També què tenim? Sentiments de tristesa. També és una emoció adequada quan hi ha algun tipus de pèrdua. I hi ha pèrdues, vull dir, tots coneixem alguna persona que està patint la malaltia i lamentablement ja comencem a sentir, els pobles també, persones properes que han agafat la malaltia, o sentim persones importants, importants ho som tots, vull dir que conegudes, no?, que pues, han sucumbit a la malaltia. No? Per tant, estem fent dols, del que està passant, no? Un dol és la tristesa que expressem i podem plorar, que no passa res per plorar, plorar és adequat quan hi ha quan estem tristos, no? Però per les persones o per les pèrdues que estem tenint en aquest moment, I això està bé, no passa res, No està bé, està bé, perquè la tristesa genuïna, autèntica, per el que està passant, el que ens fa és que ens repleguem una miqueta, que fem aquest allò de dir, mos quedem tocats una miqueta, de dir, ostres, ha passat això o ha passat allò, però aquest replegament fa que el meu cos es regeneri, perquè jo puc estar trista un moment perquè he sentit una notícia trista, però me replego una mica i acte seguit el que faig és continuar fent amb el que em toca. Aquí hi ha la diferència. Si jo sento la tristesa, però acte seguit, continuo fent amb el que em toca fer, no passarà a el que no ha de passar, que és la depressió. Per tant, tristesa sí, depressió no. Com expreso la tristesa? Doncs com ho fem, hi ha gent que plora, hi ha gent que replega, i acte seguit, continua fent el nostre dia a dia, llavors no passarà depressió, que és el que no és bo per les persones, perquè ens entendem. Igual que diem por sí, ansietat no, tristesa sí, depressió no. També, què sentim? Ràbia, moltes vegades. Estem enfadats, busquem culpables, estem frustrats. Per què hem arribat fins aquí? Com és que això no ho hem pogut arribar a per abans? No? A veure, la ràbia és l'emoció adequada quan algú ens envaeix, ens fa mal, ens manipula. La ràbia és vigor, és fortalesa, és energia creadora per a posar límits, per a resoldre les coses, per a buscar solucions als problemes. Però que no hem de confondre amb agressivitat, ho hem dit d'altres vegades. És la força, el vigor, l'energia per a resoldre el problema. Però penso que ara no és el moment d'estar enfadats ni de buscar culpables. Tampoc és el moment, cal expressar-ho, però no des de l'agressivitat. Per què dic que no és el moment d'estar enfadats i buscar culpables? Perquè penso que ara és el moment de col·laborar tots per a que les coses, tots des del nostre granet de sorra, puguem fer que les coses vagin bé. No? Després hi haurà molt treball a fer, Hi haurà molt treball per analitzar, tant des de la perspectiva personal com de la social, què hem fet malament i què podem aprendre perquè aquestes coses no passin. En tots els nivells, Des de cada un de nosaltres, haurem de reflexionar i prendre decisions i solucions, hasta la gent que pren, hasta la gent, els polítics o les organitzacions que prenen decisions importants, no? Però penso que ara no és el moment d'estar enfadats i de buscar culpables, sinó és el moment de protegir-nos, la por, o expressar la nostra tristesa i continuar fent el que ens toca. Perquè ja tindrem temps tots de buscar solucions a tot això que ens ha passat, no? I l'altra alegria, l'altra emoció, que és l'alegria, m'ha sortit, l'altra emoció que és importantíssima i cada ens l'hem de permetre, encara que sembli que no hàgim de fer, perquè sembli una frivolitat, no és així. L'altra emoció és l'alegria. Ens hem de permetre moments en el nostre dia a dia d'alegria. No és un pecat. L'alegria és la emoció regeneradora, reparadora, la que farà que estiguem bé. Jo puc estar en un moment determinat plorant perquè hi ha una mala notícia i acte seguit puc estar rient perquè uns sanitaris han fet un ball divertit per alegrar els malalts, no? Els seus pacients. O puc en un moment determinat plorar d'emoció alhora perquè un dels malalts surt aplaudint perquè s'ha recuperat, no? Per tant, l'alegria és important que no la perdem i que, bueno, de fet, tots aquests acudits i totes aquestes coses que circulen per internet i per les xarxes de divertits no són una frivolitat, són necessaris. És un mecanisme perquè les persones puguem estar bé, regenerar i poder tirar endavant amb el nostre dia a dia. Per tant, ens l'hem de permetre i, com hem dit abans, un ambient el més relaxat possible, amb alegria, ens ajudarà a estar menys estressats i, per tant, ens ajudarà a afrontar millor aquesta situació. Per tant, por adequada a la situació, tristesa en un moment determinat, la ràbia ja la traurem quan hagi passat tot, ara hem de cooperar, no hem de competir, i permetre'ns l'alegria i l'ambient, cadascú a casa seva fa el que pot, evidentment, més relaxat possible. Aquests serien els consells que jo donaria. Uh-huh. I si em permets, dos coses que penso importants.
I tant.
Per acabar, de dir, a veure, no sé què passarà després de tot això, però suposo que sempre sí que hi haurà un abans i un després del virus aquest, no? Entenc que és un toc important, no? Un punt d'inflexió, no? Per tant, dues coses que penso importants. Una és que, com dic moltes vegades, però aquí és adient, que els xinesos tenen un gràfic combinat per representar la paraula crisi, i em sembla que un damunt de l'altre són dos símbols. En un dels símbols vol dir perill i l'altre vol dir oportunitat, no? I podríem dir que des del perill, des del conflicte, pot haver una transformació. Aquesta situació que estem vivint és una oportunitat per a reestructurar-nos a nosaltres mateixos i a la societat, però entenc que cal aprendre de la nostra història i no repetir els mateixos errors, perquè si cometem els mateixos errors vol dir que no haurem après absolutament res, no? Jo des de la perspectiva personal o individual, no?, el que treballo jo amb les persones, penso que un dels errors que hem comès és que el jo sempre ha passat per damunt del nosaltres. I si alguna cosa ha quedat clara és que sortir-se'n d'aquesta situació passa per cooperar tots, per nosaltres, no pel jo. Si no aprenem això, si no aprenem a cooperar en comptes de competir, me sembla que no haurem après absolutament res. Si ens guanya la por de jo i tonto l'últim i campi que pugui, difícilment haurem après res. Per tant, la reflexió que hem de fer és que aquesta societat tan competitiva que tenim potser hauria de passar a ser una societat més cooperativa, no? Més nosaltres en comptes de jo, jo, jo. I una última reflexió per mi seria la de que aquests dies els hem de viure per sentir-nos bé les persones quan passi tot, els hauríem de viure conforme a valors sants, socials, no? L'empatia, la tendresa. Esta temporada parlàvem de valors, el que passa que hem canviat una mica avui la temàtica donada a la situació, no? L'empatia, la tendresa, la generositat, la solidaritat, la responsabilitat, però valors no expressats, sinó viscuts, perquè tots diem que som molt empàtics o que som responsables o que som solidaris, viscuts en el sentit de que aquests valors se concretin en petites conductes encaminades al bé social, a sortir-nos el més aviat possible i el més bé possible d'aquesta situació. Que tothom, des de la humilitat, fiqui alguna conducta, tingui alguna conducta que vagi encaminada amb el bé social en aquests moments, no? Perquè si actuem humilment des d'aquests valors, aportant alguna petita cosa, quan hagi passat tot, les persones ens sentirem bé i això ens donarà Quan passis de dir com he afrontat jo aquesta situació tan complicada, doncs, en dignitat, en responsabilitat, en solidaritat, humilment, no podem salvar el món, te ho faríem, però no podem, no? Haver passat i haver-te sentit que has aportat la teva part, et donarà una sensació de satisfacció i a partir d'aquí, doncs, bueno, el que vingui, que no sabem, doncs, probablement ho podem afrontar amb més il·lusió i amb més satisfacció, perquè ens sentirem satisfets precisament per com hem actuat. No fer-ho així implica que no ens sentirem bé per com hem actuat. I això és el que penso que podem aprendre a nivell personal. I ho estem veient moltes persones que estan actuant des de la solidaritat, cadascú des del que sap fer o del que pot aportar, però també estem veient persones que s'estan aprofitant d'aquesta situació, perquè bueno, la variabilitat humana va d'un extrem a l'altre, no? Però si ens volem sentir bé, una vegada hagi passat tot això, que tinguem la sensació de que a la nostra manera hem sumat, que hem aportat alguna cosa, que hem sapigut afrontar amb dignitat, que hem sapigut estar bé, que hem sapigut cuidar-nos per a poder així cuidar també els altres i que la solució ha estat entre tots, no? Penso que és sentir-se una vegada hagi passat tot. Mm-hmm.
Doncs Rosa Barceló, ens quedem amb aquests dos últims consells i també amb els cinc inputs que ens donaves, de que ens permetéssim tenir por, mirem que no sigui però ansietat, que no és dolent estar tristos, tot i que no ha de ser una tristesa crònica, no ha de ser una depressió. No és moment d'estar rabiosos, no hem de buscar culpables, sinó que és moment d'estar junts i cuidar-se, i per això ens hem de permetre moments d'alegria. I sobretot, el que deies tot just al principi, no hem de jutjar l'emoció dels altres, perquè tothom ho viu a la seva manera i tothom fem el que podem. Rosa, moltíssimes gràcies per ser aquí un dilluns més amb nosaltres.
Ho has resumit molt bé. Aquesta és la idea. Pues, fins aviat, a veure si ja la pròxima vegada sí que pot ser que us vingui a veure jo a la ràdio.
Esperem que sí. Esperem amb Dele esta abraçada de retrobament. Moltíssimes gràcies, Rosa, i fins molt aviat.
Fins aviat. Adéu.